La zona verda i blava d'aparcament arribarà als barris del centre Sant Josep, Les Planes i La Florida a partir de finals de setembre. Seran més de 3.200 places noves d'estacionament regulat, que recordem que pel veïnat és gratuït. Familiars i comerciants disposen de tarifes especials. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta ampliació que suposarà doblar el nombre de places d'estacionament regulat que ara n'hi ha a l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Fins a l'octubre, el servei de facilitadors d'oci nocturn funciona a diferents zones de la ciutat on es fa un ús intensiu de l'espai públic. Enguany s'amplia el barri de Santa Eulàlia. Durant tot l'any, aquest servei de mediació preventiva funciona a Blocs Florida i al seu entorn. Una minicàpsula al Centre Cultural Balbitxa Gornal torna a obrir la Biblioteca Humana de l'Hospitalet. Les històries personals dels llibres humans tornaran al novembre amb la tercera edició de la Biblioteca Humana de la ciutat. La primera temporada en una categoria estatal del BCT Classala pivotarà sobre dos aspectes principals, el bon estat econòmic i l'il·lusió d'una plantilla jove. Els jugadors es veuen amb cor de competir a la tercera FEB. A finals de setembre, la ciutat comptarà amb 3.250 places noves d'estacionament regulat, un 50% més de les ja existents. L'actuació se centrarà sobretot al centre Sant Josep, Les Planes i La Florida, però també s'acabarà de completar la implementació a altres barris.
Un equip d'operaris ja ha començat a pintar places d'aparcament de color verd a diversos carrers del centre Sant Josep, Les Planes i La Florida. Aquesta actuació forma part de la tercera fase d'implementació de les àrees de regulació d'estacionament i també inclou més zona blava, càrrega i descàrrega i el reordenament dels aparcaments de motocicletes a la resta de barris. La previsió és que comenci a funcionar a finals de setembre.
L'objectiu podria ser que pues, lògicament, que els veïns puguin aparcar en su zona de residència, però a la vegada també hi ha altra derivada, que és que persones que són fora del territori i en una ciutat com Hospitalet, que és colindante de molts municipis, pues, que tampoc vengan aquí a aparcar en detriment de nostres veïns. La gran derivada és, sobretot, mejora de la mobilitat, mejora de la qualitat de l'aire, espai públic més pacificat.
A les zones verdes d'aparcament, els residents hi podran aparcar el seu vehicle autoritzat de manera gratuïta i sense cap tràmit. Els familiars dels residents hauran d'abonar 20 cèntims per dia i els titulars d'un comerç, 1 euro amb 10 cèntims al dia.
Si tu ets un vecino residente empadronado y con el vehículo en el censo del padrón municipal, automáticamente el ayuntamiento ya por oficio te incluye en el listado de vehículos que pueden aparcar en tu zona. Entonces simplemente ellos irán por la aplicación o por el registro y su vehículo ya aparecerá cuando lo tecleen y tendrá que poner el ticket, eso sí, como siempre se ha hecho, pero no tendrá que hacer ningún trámite expresamente para darse de alta.
Amb aquesta fase quedarà completada la implantació de les zones aire a la ciutat. Gornal i Bellvitge queden exclosos i el districte econòmic pendent d'estudiar.
A l'estiu, amb l'ús intensiu dels carrers, l'Ajuntament incrementa el nombre de facilitadors d'oci nocturn. Ja fa 3 anys que s'ha impulsat aquest servei de mediadors que informen i sensibilitzen sobre civisme a la ciutadania. Enguany, aquest servei s'ha ampliat a Santa Eulàlia.
El Guillem i l'Ariadna comencen la ronda a Santa Eulàlia. És la primera vegada que s'inclou aquest barri als recorreguts dels facilitadors d'oci nocturn. Entren als bars i restaurants de la plaça Francesc Macià per conèixer les preocupacions dels propietaris i recordar quina és la normativa municipal. Des de fa 1 mes i mig, el Guillem i l'Ariadna han arribat a Santa Eulàlia i s'han dedicat a detectar possibles punts sensibles i a crear vincles amb el veïnat.
Conèixer una mica quines són les seves preocupacions, quines són les seves demandes i com nosaltres d'alguna manera podem contribuir a totes les nits que estem aquí, al servei. Alguns dels primers veïns amb els que hem fet contacte ens han traslladat preocupacions en tema de seguretat, que en alguns espais concrets, per exemple, a part de les Palmeres o a la zona de Castelao, que és on ara intentarem intensificar més la nostra presència.
Més entrada la nit, el Guillem i l'Ariadna es desplacen cap als barris del nord. amb més densitat de població i menys espai públic a Santa Eulàlia, es generen més conflictes. Són les 11 de la nit i hi ha un grup de persones consumint alcohol al carrer. El Guillem i l'Ariadna parlen amb ells perquè no molestin els veïns.
Que intenteu controlar el tema del soroll, sobretot no ficar música, perquè hi ha veïns que descansen.
Ens hem trobat un col·lectiu que estava consumint cerveses a una porteria d'un edifici i el que els hem demanat és que, si us plau, llancessin les llaunes de cervesa a la paperera, que no les deixessin allà. I, a més, sempre intentem crear l'atenció en quant al xivarri que fan, perquè a partir de les 11 no es pot fer soroll i hem de respectar el descans dels veïns. Normalment ens trobem que a les places i a les avingudes hi ha bastanta gent amb aparells reproductors de música, amb la música bastant elevada, i el que els demanem és que baixin el volum.
Els facilitadors d'oci nocturn treballen per parelles i fan una mediació preventiva per evitar conflictes i garantir el descans veïnal. Aquest és el tercer any que els facilitadors nocturns treballen a l'Hospitalet. Fins l'1 d'octubre hi seran a les zones d'oci del Centre i Sant Josep i també per la plaça Espanyola, plaça de la Llibertat i avinguda Severo Ochoa. El servei funciona durant tot l'any als blocs Florida i al seu entorn.
A partir d'avui està oberta la convocatòria per a 36 noves places d'agents de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. D'aquestes places, 30 són en convocatòria lliure per oposició i 6 mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa. El 40% de les places del concurs públic es reservarà per a dones, amb l'objectiu d'incrementar la presència femenina i fomentar la igualtat al cos de la policia local. Les proves començaran la segona quinzena de setembre i l'objectiu de la convocatòria és garantir i millorar la prestació d'un bon servei a la ciutat i rejuvenir la plantilla. Les sol·licituds per accedir a la convocatòria lliure per oposició s'hauran de presentar preferentment de forma telemàtica.
Restarà oberta durant unes quantes setmanes per tal de que aquelles persones menors de 35 anys, perquè també aquesta convocatòria pretén continuar rejuvenint la nostra Guàrdia Urbana, doncs que continuï l'estela de la convocatòria que l'any passat vam llançar en aquestes mateixes dates aproximadament i que tot just fa poques setmanes es van incorporar 25 policies de la convocatòria anterior.
Fa unes setmanes es va presentar el nou model d'atenció mèdica a la primària. Es farà una prova pilot amb 27 caps de Catalunya i un d'ells és a l'Hospitalet, concretament al Gornal. Per explicar-nos en què consistirà aquest canvi, tenim a l'entrevista de l'informatiu a Leonardo Aponte, director de l'equip d'atenció primària Gornal. Bona tarda.
Buenas tardes. Si me permiten hablar en castellano, mi lengua materna, para poder explicar un poco mejor en què consiste i com funciona el sistema integral de salut.
Molt bé, cap problema. Comencem. Un dels primers canvis serà el de denominació. En comptes de dir CAP, ens haurem d'acostumar a anomenar-los CESIR, que vol dir Centres de Salut Integral de Referència. Més enllà d'aquesta denominació, en línies generals, què canvi suposarà per pacients i personal sanitari?
Bueno, pongo un poco en contexto a la población para que puedan entender cómo ha surgido un poco el nombre y si en todo el contexto no habrá un cambio en el ambulatorio. Realmente se ha reunido un equipo de expertos para analizar la situación de los centros de atención primaria de toda Cataluña en los últimos 30 años y ha visto la necesidad que ha surgido, ¿no?, de estos últimos años para dar respuesta en la actualidad a lo que es la población. Entonces, ha organizado un concurso de 116 ambulatorios que han presentado proyectos y a través de estos proyectos se han elegido 27 ambulatorios. Entonces, estos 27 ambulatorios forman lo que es los centros de atención integral de referencia, con lo cual el concepto como tal es el mismo, lo único que cambiamos mejor la organización para dar una mejor respuesta a la población en cuanto a la accesibilidad y la información del paciente.
És a dir, que cada centre que hi participa farà un pla especial des del Gornal. Què és el que heu pensat per aquest CESIR?
Bueno, todos los ambulatorios tenemos una línea de trabajo en común. Son 25 líneas de trabajo y cada uno de estos 25 tendrá una línea en específico. Nosotros queremos desarrollar la parte de lo que es la salud mental. Hemos visto que después de la pandemia ha habido una situación importante en la población con esta parte de aislamiento, y hemos visto un aumento en lo que son los trastornos y sobre todo el trastorno de salud mental en los adolescentes. Entonces, esta necesidad que vemos en la población, miramos y vemos y creemos que hay una necesidad especial para dar respuesta a ello. Lo que se ha documentado y se ha visto que necesita de un apoyo mutuo. Entonces, la línea de trabajo que queremos hacer es el peer-to-peer o ayuda mutua, en donde hay una persona que ha pasado este proceso de salud mental y desde su propia capacidad puede ayudar a esta persona a pasar todo lo que es la parte de institución de la atención primaria.
Un dels canvis de l'organització d'aquests CSIR és que s'utilitzarà la intel·ligència artificial. Així, per exemple, es posava això d'exemple que les converses entre metges i pacients que es les transcriurà la intel·ligència artificial. No? Quins altres usos pot tenir aquesta intel·ligència artificial dins del CSIR?
Bueno, creemos que un aporte importante en la sociedad es la modernización, ¿no? Y hemos visto los cambios que están surgiendo con la tecnología. Nosotros queremos apostar por ello y a través de lo que es la inteligencia artificial, con esta transcripción, ¿no?, de esta herramienta que pueda estar en la consulta, en donde nosotros podemos hablar con el paciente y valorarlo, integrar esta información directamente en la historia clínica y que el paciente pueda entender y ver lo que nosotros transcribimos.
Un altre dels punts a millorar que s'apunten és el de reduir els tràmits, no? Fer-ho més senzill pel pacient. Com ho faran i en quins casos es podrà millorar? Quins casos concrets?
Nosotros hemos integrado el administrativo en salud. Nosotros utilizamos el acrónimo de UBA, que es un médico, una enfermera y un administrativo. Nosotros tenemos población de referencia, entonces cada UBA o cada unidad integrada da una respuesta a la población. ¿Qué queremos? Que este profesional en salud, este administrativo, que ya tiene la capacidad y que tiene ya la experiencia y que tiene esta mejora, pueda dar una respuesta. Por ejemplo, si el paciente viene a solicitar el control anual de una enfermedad, por ejemplo, de la hipertensión, o un paciente con diabetes que solicita una analítica de control, habitualmente lo que el paciente solicitaba es una visita directa con el médico, ¿no? Y cuando se hacía la visita, el médico programaba esta analítica, pero directamente con el administrativo ya puede organizar esta analítica, esta extracción, y luego cuando va al médico o va a la enfermera, ya tenemos estos resultados, con lo cual damos una respuesta de mayor tiempo y de mejor calidad para el paciente.
Aquest canvi de model d'atenció primària, que és una prova pilot que es fa amb 27 CAPs, durarà durant un any i un cop hagi passat aquest temps s'avaluarà a veure quines solucions es podran implementar a la resta de Catalunya. No? També s'ha informat que aquest canvi no suposa que hi hagi més pressupost ni més personal. Això, com es pot fer aquest canvi sense més pressupost i més personal? Com això el pacient ho notarà?
Sí, creo que aquí es, yo creo que el punto principal es el profesional, ¿no? El empeño que está entregando a la población. Yo creo que la forma de organizarnos, teniendo el mismo presupuesto, mejorando la organización y el empeño que estamos pasando o el tiempo que estamos dedicando a este trabajo, resultará en mejor calidad en la atención primaria. Creo que progresivamente sí que se incorporará alguna ayuda dentro del presupuesto de cada ambulatorio, pero de entrada ya lo que tenemos es mejorar la capacidad para dar solución a los problemas de la población.
Doncs Leonardo Aponte, que és director de l'equip d'atenció primària del Gornal, gràcies per explicar-nos aquest canvi que suposarà el CSIRC, bueno, que ja està en marxa, no? Crec.
Estamos iniciando la primera parte. Hay muchas de las líneas de trabajo que se irán desarrollando durante los próximos meses. Aquí estamos entrando a una apuesta de, por ejemplo, la ayuda mutua, el peer-to-peer. Hay un proceso, como es una unidad que como prueba piloto no está en otros ambulatorios, hay una parte ética y hay una parte que tiene que pasar por un grupo de expertos para valorar este trabajo, este protocolo, y luego la implementación. Entonces ahora mismo estamos en la fase de protocolo, por ejemplo, del peer-to-peer, y a partir de septiembre-octubre iniciaremos esta parte. Pero luego, en cuanto a la asistencia del día a día, ya estamos implementando, ya está el referente de salud, y poco a poco también iremos desarrollando las distintas líneas de trabajo.
Doncs estarem molt atents a aquests canvis. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies. Hasta luego.
I nosaltres continuem a l'informatiu parlant de política. Ahir es va celebrar el Consell de Federació del PSC a l'Hospitalet amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Els incidents de Torre Pacheco i els presumptes casos de corrupció relacionats amb el PSOE han estat alguns dels temes que han centrat les intervencions.
¿Va a condenar Vox y el Partido Popular la cacería de personas? ¿Van a condenar de forma clara el asalto a comercios y la agresión a trabajadores? ¿Van a condenar el uso de la violencia y mostrarse a favor de la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad? Que les quede muy claro, los socialistas no vamos a permitir que nadie se tome la justicia por su mano.
Els incidents de Torre Pacheco han estat protagonistes del Consell de Federació del PSC celebrat a l'Hospitalet. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha denunciat l'esclat de violència a la localitat murciana i ha assenyalat l'extrema dreta com a responsable del trencament de la convivència. En aquesta línia, l'alcalde David Quirós també ha recordat que aquests fets podrien repetir-se a l'Hospitalet.
Lo que está pasando en Torre Pacheco, en abril, hubo un intento de que se produjera en Belviche, en Hospitalet. Lo que está pasando en Torre Pacheco, hace unas semanas ha habido un intento de que pasara en Sabadell. Hace un mes y medio en Mataró. Es decir, ellos han puesto el acelerador porque lo que quieren y lo que pretenden es acabar con el sistema, cambiar el sistema democrático, cambiar las reglas de juego, como os decía, y dilapidar y minar la convivencia. Hospitalet lo sabe muy bien.
Els escàndols de corrupció relacionats amb el PSOE també han centrat l'acte, el primer al qual ha acudit Rebeca Turró com a nova secretària d'organització del partit després de la marxa de Santos Cerdán. Els socialistes han lamentat la desafecció que provoquen aquests casos i han acceptat viure un moment complicat.
En tot aquest temps, molta gent també m'ha donat el pésame. Moltíssima. Però vos he de dir que jo porto 25 anys en aquest partit i puc dir que ho soc tot gràcies al Partit Socialista. Crec que aquest era el moment exacte per poder-li agrair al nostre partit tot el que a mi m'ha donat i crec que és el moment exacte per a que tots i cada un de nosaltres també donem tot de nosaltres per ajudar-lo en un moment molt, molt decisiu, no?
Durant la trobada també s'han reivindicat els 47 anys de la fundació del PSC.
El grup municipal d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa ha denunciat avui en roda de premsa el bloqueig de la convocatòria d'un Consell Extraordinari al Districte 2. Critiquen que tampoc s'hagi complert el compromís de celebrar un Consell Monogràfic sobre Habitatge que es va pactar al febrer i que el darrer Consell de Districte es negués la paraula a una entitat del barri. Consideren que tot plegat és una vulneració greu del dret a la participació del veïnat.
Portem tot el mes sense que ens hagin volgut dir res. La regidora s'està amagant, no vol donar explicacions i estan incomplint el reglament. És un escàndol que no vulguin donar la cara, fer un consell extraordinari i venir aquí a parlar de temes com la neteja, la inseguretat, la situació amb els projectes incomplets que hi ha al barri. També volem parlar dels pisos turístics, per exemple.
La Biblioteca Humana de l'Hospitalet ha tornat a obrir el seu catàleg de llibres humans a una minicàpsula al Centre Cultural Belvitge Gornal i han participat dos testimonis que han acostat la seva història als veïns i veïnes.
El conflicte a Palestina ha centrat un dels llibres humans d'aquesta minicàpsula que s'ha fet en el marc de la campanya per un estiu en companyia de la Fundació La Vinya. La Gada, veïna de Pubilla Cases, ha compartit com viu des d'aquí la guerra.
Estoy aquí como un libro humano para decir la situación en mi país, cómo yo siento aquí, lejos de ellos, cómo viven ellos la guerra, la situación, y para la gente saber la verdad.
En Rafael també ha compartit el seu testimoni sobre com és la vida sense llar.
A nosotros nos llaman los niños lobos de Montjuïc, porque no hemos criado, hemos nacido en Montjuïc, en las cuevas de Tierra Negra, el Cabalero...
Amb aquesta minicàpsula, la Biblioteca Humana s'apropa a altres barris de la ciutat i escalfa motors per la tercera edició, que serà el 8 de novembre a la Biblioteca La Bòbila, i on hi haurà fins a 16 llibres humans que compartiran la seva història.
I el que es proposa el projecte de Biblioteca Humana és, en definitiva, trencar estereotips, contribuir a trencar estereotips. Moltes vegades convivim en els barris, però no ens parlem i vivim d'esquenes uns als altres. I la Biblioteca Humana és una oportunitat per conèixer històries de veïns i veïnes nostres que viuen a la nostra ciutat i apropar-nos amb ells i elles a través de la possibilitat d'un diàleg en un entorn segur i sobretot de respecte.
Per a ser lector dels llibres humans caldrà inscriure's a la sessió del 8 de novembre.
Aquest cap de setmana el recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet acull per primera vegada el Reggaeton Beach Festival. Així doncs, passaran per la ciutat artistes com el porto-riqueny Chencho Corleone, Brian Myers, l'Alfa o Justin Quiles. A més d'un gran escenari, el festival comptarà amb atraccions aquàtiques, zones de maquillatge, àrees chill-out i piscines de vòlei, segons han confirmat els organitzadors. I ara és moment de fer una ullada a les escenes de cinema d'aquest cap de setmana.
Soy Alexandra Ferré, directora de casting de Starshine. Producimos reality shows.
Comencem el repàs de les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Diamante en Bruto, un film sobre la recerca del reconeixement i la fragilitat de l'autoestima. I ho fa a través de la mirada d'una adolescent hipersexualitzada que busca escapar de la seva realitat participant en un reality show.
Bien dicho, tronca.
Te quiero.
Te estamos formando para que consigas un trabajo de verdad, ¿entiendes?
En la tele también hay contratos.
No le veo la utilidad.
Es útil, hace soñar a la gente.
He estado pensando, tengo cosas que me gustaría compartir contigo.
L'actriu Barbie Ferreira és la protagonista de Un like de Bob Trevino, una conmovedora història sobre una jove abandonada pel seu pare que comença una estreta relació d'amistat a través de Facebook.
Soy yo. Hola.
El botón de voz está lleno.
Y empecé a buscarlo por internet. Papá. Y encontré a otro Bob Trevino.
Nena, ¿estás bien? ¿Por qué no te subes y te pones lo de la meditación?
Acabem amb el retorn d'un clàssic del gènere slasher de finals dels 90, Sé lo que hiciste y sé el último verano. Jennifer Love Hewitt i Freddie Prinze Jr. es tornen a trobar 28 anys després per enfrontar-se amb l'assassí de l'impermeable i el ganxo mortal.
Siente cómo entra ese amor en tu cuerpo y cómo emana de tu pecho.
La primera temporada, una categoria estatal del BCT Classala, pivotarà sobre dos aspectes principals, el bon estat econòmic de l'entitat i l'il·lusió d'una plantilla jove que la temporada passada va fregar els play-off a la Supercopa. Els jugadors es veuen amb cor de competir amb garanties a la tercera FEB.
Quan va rebre la proposta de la federació de jugar a la tercera categoria estatal perquè hi havia places vacants, la directiva va sospesar els aspectes econòmics, esportius i estructurals i, finalment, va assumir el repte. Pel que fa a l'economia, el club té bona salut i confia que podrà comptar amb un reforç dels patrocinis i de la subvenció municipal per afrontar la nova categoria.
I vam veure l'oportunitat, vam veure la viabilitat, vam parlar en coordinació i la veritat és que vam donar aquest pas endavant. Després, doncs, continuar treballant amb el tema de patrocinis, amb el Sandà i amb altres patrocinadors que estem contactant i després, sobretot, pues, el tema aquest de la subvenció, que entenem que és un punt clau.
De cara a la pròxima temporada no es preveuen grans fitxatges, sinó que la tecla que vol tocar la directiva i el cos tècnic és la il·lusió i la motivació d'un grup de jugadors joves que competiran a nivell estatal.
A nivell de plantilla, el pacte que es va arribar en coordinació és que no ens reforçaríem. Vale? Tirarem amb la plantilla que hem tingut a Supercopa, que estava dissenyada, que ja estava tancada, i amb aquesta intentarem competir. De moment no n'hi ha plantejat cap reforç a nivell esportiu, però és una plantilla que és molt jove i creiem veritablement que podem competir en aquesta categoria.
La directiva de Tecla Sala també demanarà a la regidoria d'esports poder disposar, a banda de la pista de joc, el poliesportiu Marcelí Maneja del centre, d'una pista d'entrenament fixa i estable.
Però sí que és veritat que el tema dels espais, nosaltres portem ja 2 o 3 anys que estem apretant esports, bàsicament, perquè ens doni una mica més de... Que els espais per poder entrenar no siguin molt lluny del centre, perquè estem viatjant per tot l'Hospitalet i sobretot estem entrenant a hores molt intempestives, a horaris molt, molt nocturns.
La directiva del Club Bàsquet Tecla Sala creu que mantenir la categoria a la tercera FEB és un objectiu assumible i recorda que mantenir-se i jugar una segona temporada en categoria estatal coincidiria amb el 75è aniversari de l'entitat.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La zona verda i blava d'aparcament arribarà als barris del centre, Sant Josep, Les Planes i La Florida a partir de finals de setembre. Seran més de 3.200 places noves d'estacionament regulat, que recordem que pel veïnat és gratuït. Familiars i comerciants disposen de tarifes especials. Fins a l'octubre, el servei de facilitadors d'oci nocturn funcionen a diferents zones de la ciutat on es fa un ús intensiu de l'espai públic. Enguany s'amplia el barri de Santa Eulàlia. Durant tot l'any, aquest servei de mediació preventiva funciona a Blocs Florida i al seu entorn. Una minicàpsula al Centre Cultural Belvitge Gornal torna a obrir la Biblioteca Humana de l'Hospitalet. Les històries personals dels llibres humans tornaran al novembre amb la tercera edició de la Biblioteca Humana de l'Hospitalet. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i l'activital.cat. Nosaltres ens retrobem al setembre. Que vagi molt bé i bon estiu.